Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Ens podeu, doncs, escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Leo Loza. Avui us parlaré dels eneatipos, segona part. Us volia comentar que, degut a l'interès de moltes de vosaltres, hem iniciat un nou curs d'enagrama per al desenvolupament personal a l'Hotel d'Entitats a Roda de Barà. Us preguntareu de què va aquest curs? Bé, només per donar-vos una petita idea. L'enagrama és una tipologia sobre la personalitat, un model per comprendre la nostra manera de ser. És, doncs, un instrument per conèixer millor des de les teves motivacions més profundes. És una invitació a créixer, a caminar, a treure el millor de tu mateix i a assumir les teves debilitats amb realisme. És un ajut per conèixer-te i acceptar millor els altres. És un mètode per investigar sobre un mateix i també sobre els altres. És una eina per al desenvolupament personal, psicològic i espiritual. Si esteu interessats i voleu més informació, com ara els horaris en què s'impartirà el curs o bé el preu del mateix i reservar plaça, no dubteu en trucar al telèfon de l'Hotel d'Entitats, que és el 977657712, a on us atendran. Us el repeteixo. 977657712. Començaré el programa d'avui explicant-vos un conte que d'una manera molt senzilla ens presenta els 9 eneatipus de l'enagrama. El conte ens diu que hi havia una vegada, en un remot país on regnava la més admirada de totes les reines que haguessin existit mai. Estimada i respectada pels seus súbdits, la reina comptava en el seu haver amb 9 títols que la feien sense dubtar la reina de totes les reines. Pel seu bon fer, per la seva visió del que és correcte i dels més alts valors, va ser nomenada la reina de la rectitud. Pocs sabien que en la solitud de la seva impoluta alcova, la reina lluitava en secret contra tot allò que el seu interior trobava imperfecte. La ràbia i la frustració que s'acumulaven dins d'ella al detectar en la seva pròpia naturalesa aspectes tan humans com imperfectes que ella, la reina de la rectitud, no es podia pas permetre. Sens dubte, mereixia el seu segon títol, la reina ajudadora. Tenia la increïble capacitat de detectar cadascuna de les necessitats de cadascun dels seus súbdits i ella mateixa s'encarregava personalment de satisfer-les una per una. Oh, que feliç li feia veure el reconeixement als ulls del seu poble quan ella apareixia a casa seva, a qualsevol hora, per satisfacer una necessitat que els propis habitants de la casa ni tan sols havien detectat. És clar que no sempre era així. De vegades, potser masses vegades, la veritat, és que es trobava amb persones que no volien la seva ajuda i que fins i tot, dins del protocol obligat, la feien sentir com una tafanera, cosa que l'enfurismava bastant. El que pocs sabien és que ella només buscava amor. El que ella no sabia és que havia oblidat d'estimar-se a si mateixa. La reina infatigable en l'exercici de la seva tasca era, sens dubte, la reina de l'èxit. Eficaç, incansable, era capaç de triar els millors ministres perquè tot funcionés a la perfecció, sense que per això l'eclipsessin, en cap moment, ja que els seus costosos vestits, la seva corona daurada i el seu carruatge únic detonaven clarament que l'èxit es devia a ella mateixa. La pena és que treballava tant i s'assegurava tant de que tots poguessin conèixer el seu estatus que s'oblidava de mirar-se al mirall per descobrir que l'autèntica llum no provenia de les seves arracades de sàfirs, sinó del seu propi cor. La seva sensibilitat sense igual, sublimada en les seves creacions, li va valer el títol de la reina de les arts. Quina força destil·lava en les seves creacions! Com plasmava cadascuna de les emocions humanes en el seu més alt grau d'intensitat! Quina bellesa i singularitat havia en cadascuna de les seves obres! No obstant això, tot i el títol, la reina patia en silenci, encara que els seus propers eren testimonis del seu dramàtic dolor i de la incomprensió de tots, doncs ningú era capaç d'entendre l'abast dels seus sentiments, ningú com ella. Encara que de vegades veia amb certa enveja obres més especials que la seva, persones més especials que ella. I en la solitud de la seva cambra, en les nits fosques, es feia ella mateixa fosca i petita, ofegada en el seu propi drama. Potser va ser per això que la reina es passava llargs períodes en solitud en el seu castell, que feia servir per investigar les millors maneres de governar en el seu poble. Posseïa la biblioteca més gran de tots els regnes coneguts, on passava hores i hores, amarant-se de tot el saber de la humanitat. Per tot això va rebre el títol de Reina del Coneixement. En la seva vessant més freda, la reina deixava de relacionar-se amb el seu poble i no permetia que cap persona trepitgés el seu lloc sagrat de coneixement. De vegades, la por i els dubtes s'apoderaven d'ella, paralitzant les seves decisions. Per això, després d'un llarg i meticulós procés de selecció, es va envoltar de persones lleals, justes, de ferris principis, que l'ajudarien a prendre les millors decisions. Va rebre, per això, el títol de la reina de la lleialtat. Però no us penseu que la reina, presa de les seves activitats, s'oblidava de gaudir? Què va! Sense cap dubte i per dret propi, posseïa el títol de la reina de l'alegria. Organitzava les festes més divertides del regne, plenes de plaers, per tots els sentits, grans festes temàtiques, on, de forma divertida, mostrava els seus coneixements de tantes i tantes matèries i es posava a l'abast de tots. Encara que era estrany trobar-te amb ella en aquestes festes, ja que tal qual les inaugurava, sortia corrent a planificar la següent i poques vegades es quedava per gaudir-les. En el buit de la seva habitació real, la reina consumia sense parar dolços i més dolços per omplir el buit que existia un cop acabava un projecte. El títol de reina entre les reines el va aconseguir pel seu innegable do de comandament. És cert que en ocasions la seva presència era tan impositiva que podia ser vista com una dictadora, fidel com era al seu paradigma. Tot pel poble, però sense el poble. I per la seva falta de tacte a l'hora de fer executar les seves ordres. El que no sabien els que signaven el seu contracte de confidencialitat abans de ser introduïts en la seva alcova per donar curs a la seva voraç luxúria. Era la por que la consumia a ser ferida en les seves vulnerabilitats més ocultes. L'últim títol que ostentava, i no era pas poca cosa, donades les lluites de poder de l'època, era la reina de la pau. Ningú com ella per intervenir en els conflictes, ningú com ella per escoltar les diferents parts i ningú com ella per evitar un conflicte. Tan, però tan equitativa era ella que quan li preguntaven per la seva pròpia opinió al respecte, no sabia què contestar, perquè mai es va permetre tenir la seva pròpia opinió. Thank you. Us continuo ara explicant el conte de l'Enneagrama i segueix d'aquesta manera. Però un dia la reina va contraure una raríssima malaltia, desenvolupant cada un dels 9 dies següents una estranya afecció. El primer dia se'l va passar tot sencer en un atac brutal d'ira, tan fort que els fonaments del castell van tremolar. El dia segon va entrar en un estat total de victimisme, cridant sense parar l'injust que era el seu poble, al no apreciar tot el que feia per ells. La seva superba era tal que en una terrible tortícolis es va apoderar d'ella. El dia 3 va agafar totes les seves joies i la seva corona més luxosa i es va passejar per tot el regne en una horrible actitud vanidosa que li va portar la desaprovació del seu poble. El dia 4, la reina, presa d'un atac d'enveja, va ordenar destruir totes les obres d'art del regne que no hagués realitzat ella. El dia 5, va manar insonoritzar la seva biblioteca i des d'ahir va donar l'ordre de cancel·lar tota reunió amb cap persona. El dia 6, el va passar tot sencer, ajaguda a la seva habitació, presa de por i incapaç de prendre cap decisió. El 7è dia va decidir que tants disgustos mereixien abandonar-se els plaers i va encarregar un munt de pastissos i de vi fins que va sentir novament el buit de la purga estomacal en la que el seu organisme es va defensar de la gula. El 8è dia va ordenar que li talleixin el cap al pastisser. El 9è dia va sentir tanta, però tanta mandra que es va oblidar de signar la renovació del seu regnat. Doncs en aquest regne, cada 5 anys la reina havia de signar la renovació dels seus serveis i com que no ho va fer, va ser immediatament desnonada. I així, plorant, asseguda en una pedra, la va trobar un vell savi que deambulava per allà i que desconeixia la seva identitat. «Què et passa, noia?», li va preguntar el vell savi. La reina, desacostumada a aquest tracte col·loquial, però coneixedora de la seva nova situació, li va explicar l'actual situació. Era la reina i no tenia cap regne. L'ancià la va mirar com ningú l'havia mirat mai. La seva mirada estava plena de comprensió i afecte. «Per què em mires així, just ara que no sóc res?», li va preguntar la reina. L'ancià la va agafar de la mà i la va conduir al seu antic regne, que es trobava en els preparatius de triar una nova reina, i li va ordenar que abdiqués públicament. El que la reina no esperava era la sensació de llibertat que va experimentar a l'anar abdicant un a un els títols que tan orgullosament havia assolit. Un cop finalitzat, el savi li va lliurar un mirallet i li va preguntar: «Qui ets ara?». La dona, lliure ja d'etiquetes, de rols i de passions, es va mirar somrient i va contestar: «Simplement sóc». Fixeu-vos com la segona part d'aquest conte ens porta a lo que és realment el treball i la fi de l'Enneagrama. És el descobrir que simplement som. Sí, però primer ens hem de conèixer. hem d'arribar a l'autoconeixement, tot i practicant l'autoobservació. Hem d'analitzar els nostres pensaments, les nostres creences. Hem de comprendre la nostra infància i el per què som com som. Hem de preguntar-nos el per què actuem d'una manera i no d'una altra. Hem d'esbrinar com funciona el nostre ego, quines són les seves fixacions i les seves passions. Hem de fer un llarg camí fins a retrobar-nos amb la nostra veritable essència. Hem de cultivar llavors les idees santes, les nostres virtuts. Hem d'abraçar la nostra ombra, perdonant-nos a nosaltres mateixos, no jutjar-nos. Tan sols contemplar com la nostra personalitat és tan sols una màscara amb la que hem après a conviure, una màscara amb la que ens presentem als demés i que, a còpia del temps, aquesta màscara s'ha fusionat amb nosaltres i que, perduts, confonem la nostra identitat, el nostre ser, amb una de les 9 personalitats que ens explica l'Enneagrama.
Passed.